Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. Avui volem començar Plèiades amb un poeta d'arrels foscament simbòliques, metafòricament agosarat, i que beu dels corrents que marquen la crisi dels nostres temps, Manel Marí, que avui ens parlarà de poesia contemporània. Benvingut, Manel.
Gràcies moltes.
El nostre convidat naix a Eivissa i resideix habitualment a València, on ha cursat estudis de psicologia i actualment està cursant-ne de sociologia. És guionista de televisió i articulista. A més, és col·laborador habitual del diari Última Hora, Eivissa i Formentera des de l'any 1999 i director de la col·lecció Poesia Precintada de l'editorial Res Pública. La seva obra poètica es recull en diverses obres, moltes d'aquestes guardonades, com ara Poemes en gris, que va rebre el Premi Miquel Àngel Riera, Patrimoni dels dies, Premi Baladre de l'Institut d'Estudis Eivissencs, Deshàbitat, Premi Senyoriu d'Ausiàs Marc, No pas jo, Primer Premi Mallorca de Creació Literària i, finalment, El Tàlem, Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia. La seva poesia també està publicada en antologies de les illes i traduïda al francès i l'anglès. La poesia au Balear a la Font du Millénaire i Poetry in the Balearic Islands. També ha participat en recitals poètics nacionals i internacionals com el 4 Festival Internacional de Poesia de la Mediterrània, celebrat a Palma el maig de 2002, i la Berlina Sommerfest, celebrada a Berlín el juliol de 2002. Manel, ets estudiant de has estat estudiant de psicologia i actualment ho eres de sociologia. Diries que estudiar aquestes disciplines ha influenciat d'alguna manera la teva poesia?
I tant, i tant. Si tu penses en els escriptors que més o menys tenen una formació acadèmica referida exclusivament a àmbits que a priori serien propis, com pot ser la mateixa filologia, la literatura, l'accés que està tenint aquest escriptor, aquest creador, és a productes literaris ja escrits, artefactes literaris ja construïts. Tenir formació en psicologia i en sociologia, en el que són les persones i el que és la societat, te dona eines per accedir críticament a el que és la matèria primera de la creació literària. I en aquest sentit, pues, diguem que tens possibilitats o tens més possibilitats de poder acomplir un obra, un exercici de creació més genuí. No, no passes per tas de filtres, sinó que baixes directament a la mina.
Manel, en una recopilació de poemes, comentes que la poesia no és només una necessitat, ni la confessió d'una idea o un sentiment, ni un element indispensable en la vida de ningú. Aleshores, què és, doncs, per a tu la poesia? Encara que sigui una pregunta que moltes vegades pensem,
no,
què fan?
És una pregunta complicadíssima i és una resposta molt complicada, entre altres coses, perquè és una resposta que està en constant evolució. No? Uh-huh. I de fet, si hi ha algú que mantingui això als 20 anys, que crec que més o menys vas dir això, si ho manté fil per randa fins que s'ha mort, malament rai, no? Clar, aquesta situació és antiga, però de tota manera, per recuperar-ne la vigència, no és cap d'aquestes coses, entre altres coses, però que ho pot ser tot alhora, no? Uh-huh. I quedar-se exclusivament amb un cliché de lo que és la poesia és perillosíssim, no? Jo, arran de que me suggeríssiu aquesta pregunta, me vaig haver d'interrogar. I ara mateix, què és per mi la poesia? Jo feia temps que no me preguntava això. I el primer que va venir al cap, que segurament heurísticament és molt potent això, el primer que té ve al cap segurament és perquè és cert, no? I vaig apuntar, pues, això, el primer que se va passar pel cap, que és un mètode amb què indagar què hi ha del món en mi i què hi ha del mi en el món. Mm-hmm. Però al mateix temps, detectar-ne les singularitats i reivindicar-les. Mm-hmm. O sigui, apostar per l'equilibri, però també defensar-ne els desequilibris mm-hmm. entre això, entre el món i jo, entre jo i el món.
I ho materialitzem amb la veu, i molt bé, de fet, perquè hi ha alguns vídeos penjats que és un en YouTube, que ho hem vist, i molt, molt xuli. Després en parlarem, crec, també, novament.
Mm-hmm. Bé, Manel, fa uns anys, no molts, va esclatar una virulenta polèmica que va tindre un gran ressò mediàtic en l'àmbit de la poesia en llengua catalana. Una polèmica que tenia elements generacionals, perquè s'havia produït la irrupció d'un grup de joves escriptors, els Imparables, que no fou ben acollida per tothom. I aquesta polèmica se centra sobretot en si calia o no reconsiderar allò que es diu el cànon literari, i específicament el cànon poètic de la nostra llengua. En aquest punt voldria fer un incís per a recordar la cèlebre frase de l'Imparable Sebastià Alzamora, segons la qual el poema narratiu llarg Naví, que alguns consideren com l'obra màxima del príncep dels poetes catalans, això entre cometes, no era sinó, i de nou cometes, un nyap il·legible. Això deia l'Alzamora. Ara que pareix que les aigües s'han calmat una miqueta, com valoraries aquesta polèmica i els efectes que ha tingut?
A veure, el primer dir que, crec, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, li vaig regalar jo al Sebastià Alzamora la poesia completa del carnet, que la vaig trobar rebaixada de preu a París-València, o sigui, el totxo de quaderns crema costava 60 euros i París-València la venia, i crec que encara la ven, per si n'esteu interessats, per 6 euros. O sigui, vaig carregar, i a un dels que la vaig regalar, aposta, va ser en en Sebastià. A veure com reaccionava. No, el tio encantadíssim. El tio encantadíssim. Això s'ha de contextualitzar. A banda de que el Sebastià Alzamora és un polemista molt, molt hàbil, i molt elegant, i això ho pot constatar cada dia en la columna que té a l'Ara, ell sap perfectament el que feia, va tenir un sentit del context molt fi, i sabia que precisament si volien reivindicar una nova generació, si volien reivindicar un nou cànon o la necessitat de revisar el cànon literari català, havien de fotre un cop de puny a la taula, no? I, clar, evidentment, algú que es va autoproclamar, crec que es va autoproclamar, príncep dels poetes catalans, pues era la víctima propiciatòria per rebre aquest cop de puny, no? O sigui, independentment de que la lectura del Naví sigui més o menys plaent o més o menys entenedora, tirar pel carnet, jo crec que estratègicament va ser astut. Va estar molt, 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 molt ben triat.
Estratègicament en termes bèl·lics, perquè era una mica una campanya bèl·lica, no?
Sí, que hi havia en aquell moment. Sí, no, però és que per trobar un nínxol mediàtic, i sobretot, penseu que estem parlant de poesia, no? Mm. A veure com es pot establir o com es pot pujar el debat sobre l'estatus de la poesia en català i que més o menys te facin cas, n'hi hagi prou ressò com perquè tothom en parli, no? Clar. O en fas una de ben grossa o estàs venut, o sigui, no n'hi ha debat. I ells ho van aconseguir, per això, perquè no només perquè literàriament hi havia potències tremendes en aquella selecció de poetes, no només el Sebastià, per exemple, Manuel Forcano per mi és personatge com a persona i com a poeta predilecte. La Susana Rafart, tres quarts d'un mateix, és una tia adorable i és una poeta d'una envergadura brutal. Després, gent també com l'Héctor Bofill, que era el tàndem amb l'Alzamora de cara a polemitzar i més o menys la vanguarda d'aquesta polèmica i de forçar aquella discussió sobre el cànon literari, no? Va ser una jugada fantàstica. No? Què en queda anys vista? Queda la consolidació de més o menys la majoria de poetes que van conformar aquella antologia, que s'ha confirmat això, que són gent amb un talent tremendo. No sé fins a quin punt, perquè el proclama de l'Hèctor Bofill que en menys de 20 o 30 anys hi hauria un Premi Nobel català i que pertanyeria a aquella generació, em pareix una mica agosarat, però també, si ho entenem, dins el context de fotre els cops de punys a la taula per cridar més fort i que la gent prepari atenció, igual està molt bé, no? Com a pronòstic, no ho acabo de veure clar. I després, bueno, una cosa més apaivagada. Sí que hi ha hagut un efecte que és considerable i jo trobo que molt beneficiós, i és que després d'aquella antologia dels Imparables, diguem-ne que totes les generacions més joves han anat posant-se les piles, no? Després trobem una amb una diferència d'igual 6, 7, 8 anys, que és l'antologia Pedrafoguera, que també mirava de reunir les veus més joves i més punteres d'entre els joves de tots els països catalans en aquell moment, i també van fer molt de soroll. No van tirar per la polèmica, van tirar per l'espectacle, i també els hi va sortir molt bé la jugada, no? I estic segur que la gent que ara mateix té 18 anys i està començant a publicar està pensant a veure quin nom li posen a la generació que van a muntar, encara no saben en qui. Però bueno, com a mínim és això. Hi ha un debat viu sobre la poesia, que és una cosa que pareixia que era impossible, no?
I ara una pregunta una mica compromesa. Personalment, et situaries al costat dels Imparables, enfront d'ells o al marge dels dos bàndols? I en independència d'això, creus que els Imparables han fet aportacions valuoses al panorama poètic i literari en general en la nostra llengua?
Val. No me situaria amb els Imparables, tot i que hi ha algun dels Imparables que són més que amics. És una relació, a banda de literària, és una relació personal molt intensa, com pot ser el Sebastià Alsamora. De l'altre bàndol, crec recordar que el punt àlgid de la polèmica va ser una taula quadrada, no? Que eren per una banda el Sebastià i el Forcano, i per altra banda el Casases, i no sé si va ser el Carles Roig o això, parlant de poesia, i una mica més, i arriben a hostiar-se. I per mi el Casases és un dels elements més genuïns i més potents també de la literatura catalana contemporània, per no dir universal, no? Situar-me en un pol o un altre? No, però tampoc no crec que m'ho demanin. Ni crec que si tu agafes en off a qualsevol dels Imparables i t'hi diu Imparables o dels altres, pues te diran que ni un ni els altres. També perquè la confecció de l'antologia en una confecció molt heterogènia. El té poc a veure la poesia de l'Hèctor Bofill amb la poesia de l'Isidre Martínez Marzo. O té poc a veure la poesia del Sebastià Alsamora amb la del Joan Elias Adell. Compartien generació en el sentit cronològic i compartien antologuista. Compartien antologuista en Francesc Guardolino i en Sam Abrams. Però a partir d'ahir, més enllà de lo que és la coincidència cronològica, tampoc no hi ha tantes semblances com per poder parlar d'una generació a l'estil clàssic, no? Del 98 o del 27.
Que estigui dominada per un tema o per...
Exacte.
Bé, Toni introduïix els temes i aleshores volíem això, parlar, Manel, amb tu una miqueta sobre la poesia en general i específicament la teua. Sovint parla d'aspectes i moments molt íntims, per exemple d'allò eròtic. I és molt present i molt explícit. Escriure poesia, en certa manera, pot ser com despullar-se en públic.
Ho és.
Ho és, veritat. És romàntics, per exemple.
Sí, sí. No, però tu pensa, i això és una cosa que tots tard o d'hora hem de ser conscients, no? Tota la gent que es vulgui dedicar a escriure, sobretot la gent jove, ha de ser conscient que en algun moment donat escriurà una cosa, sortirà publicada, i això serà accessible per tothom, començant pels teus pares.
Per això jo no escric.
I jo mai no m'he tallat, sí, tampoc per exhibicionisme, no? És una cosa que més o menys, si és com natural a tu, o sigui, el que són els teus desitjos, els teus delers, els teus quefers diaris, que és més o menys del que tires mà per escriure, clar, parles de sexe, però és que també parles de borratxeres. I jo parlaria de drogues si en consumís. Clar, despullar-se en públic, jo al públic no m'interessa. Me preocupa el que és el meu entorn íntim, que són els que en un moment donat me poden jutjar, o no?
No, això sí que és veritat.
Clar, el públic, gran públic, bueno, ja podem que es porti si la idea que vulguin.
Exacte, si vas a escoltar, aleshores, doncs això. Pots també pensar, l'escriptor no ha de ser immediatament el mateix jo que apareix en el que sigui el poema.
Sí, aquesta és la quartada.
El mateix. Exacte, aquesta és la quartada de tots els escriptors, trobo jo.
Aquesta és la quartada perfecta.
Però quan deies tu, part del teu jo i del teu món està allí dins.
Clar, però quan ja prèviament has fet bandera teòrica de que tires a poar la teva mateixa experiència... Pues clar, ahí estàs venut, ni coartada, ni és una confessió.
És una confessió.
La coartada crec que funcionen millor els novel·listes, no? Els autors de narrativa, no? Sí. Que sempre sí. Poden posar sí. A qualsevol com a protagonista i després realment... Madame Bovary soc jo, clar, però...
I projecten el que no està escrit.
Clar.
I el que sí que està escrit.
Exactament.
Bé, en la polèmica de les imparables, jo és que torno una mica al tema, una qüestió de què es parla molt fou la de la tradició literària, no? El cànon que hem comentat, i les influències que tenen o deixen de tindre els escriptors actuals. I volia preguntar-te sobre les teues influències, tant les poètiques com les provenents d'altres gèneres, i tant les que són en la nostra llengua com les que provenen d'altres llengües.
A veure... Les influències és una cosa complicada perquè hi ha influències de les quals n'ets conscient i n'hi ha influències, n'hi ha ressons d'igual fragments literaris que has visitat una vegada en la teva vida però que per lo que sigui han deixat un pòsit important que després en el moment menys pensat reneix. Dels conscients, o sigui, dels que sí que puc contestar, i si parlem de poesia, bueno, evidentment, tirant cap a casa, la figura de Maria Villangómez és molt important. Tot i que el que ha escrit Villangómez i el que escric jo només en un moment donat pot tenir punts de semblança en el que és el rigor formal i en el que és de tant en tant la temàtica illenca. Però, punt, no? És més una influència personal... una influència de lo que és la transmissió del compromís amb lo que fas, que no una herència estrictament poètica. Sí que me puc sentir més identificat, per exemple, amb en Casasses, que parlàvem abans. N'hi ha autors de la tradició catalana contemporània que són importantíssims i que també, vulguis que no, hi són i hi seran sempre. No? Les Tallers potser no tant, però o sigui, l'Espriu, el Vinyol i el Salvat Papaseit són gent que, vulguis que no, que té arma un bagatge interior tremendo, no? per anar fent.
I en altres llengües, per exemple?
Altres llengües, sí. Home, tot el que són els simbolistes francesos, començant per Baudelaire, però bueno, també Rimbaud, en menor mesura Verlaine, després gent, Poe, Blake, són gent que... Aquests sí, més o menys que podien pertànyer a una generació que realment tenien un missatge molt potent i una cosa que hi ha vegades... que se perd de vista, no? Que era el to dels seus escrits, no? D'aquest to que a vegades pareix com si fos una mica d'invocació, no? D'aquest cripticisme que has d'escarbar una mica per on treus l'entrellat quasi de seguida. De tot això és una cosa que sí que reconec que els hi dec, no? A tota aquesta tradició i contentíssim.
I d'altres gèneres que no siguin el gènere poètic?
Que no siguin el gènere poètic... Home, per mi és una cosa molt, molt, molt necessària i que sí que més o menys explica part de lo que faig i part de com ho faig és la música. És la música. Satí, per exemple, que estem sentint ara, però sobretot és molt de Bach, és molt de Mozart, és molt de Beethoven. O sigui, el que són els clàssics d'entre els clàssics hem amat moltíssim d'ahir, no? des de petit. També a l'hora de tocar el piano, pues, també generalment acudia acudir a aquests referents.
I Manel, els romàntics, anades o poc?
Els romàntics, no, i tant que vaig
anar.
A Chopin, i vaig anar. No, de fet, hi vaig, cada dos per tres, a Chopin. A Schumann no tant.
El Dichter Liebe.
Sí, sí, el Reverie. No, però,
que aquests poemetes també tenen la seva cosa, per això et deia la qüestió, sí, d'espullar-se.
Clar, no,
perquè n'estudies alguns i dius, això ho han de cantar davant de tots, clar, és una vergonya.
Els Lieders de Schubert també, sí.
Sí, però com és en alemany.
Exacte.
Sí, però hi ha algú que s'acosta i et diu, en alemany, ho has fet molt bé, ho entès tot, i dius, ai, Déu! Ara sí que ho hem fet bo. La resta han dit que bé que canta. No, poca cosa més. Per això et comentava abans, són poemes de sentiments molt, molt, molt interns i molt nus. I et deixes allí...
Sí.
Ai, Manel, normalment et trobem per ací, però també has recitat fora de les nostres fronteres, com a Portugal, Grècia, Alemanya... Què se sent en recitar per a un públic estranger?
Se sent molt d'orgull. Se sent molt d'orgull, anem a dir orgull patri, però potser no sigui tant, no? Se sent, bàsicament, sabent la situació en què està la nostra llengua, el fet de que hi hagi altres cultures que s'interessin per la teua, realment és una cosa que t'omple d'orgull i de tant en tant t'omple una mica els gots de l'esperança, no? De fet, jo crec que tenim més presència a Europa que no a Espanya, no? La llengua i literatura catalana, no? Que aquí a Espanya sempre ens han bandejat una mica més. I la veritat és que se sent... Tens primer de tot, com a mínim jo, una sensació, pues, això, de potència col·lectiva. Després, evidentment, a nivell individual, pues, és molt gratificant, no? És molt gratificant, de veure gent... que ja no és que parli d'una altra llengua, és que té una pinta completament diferent a la teua. I vaig a escoltar-te.
Elisa et preguntava si havia recitat, però a banda també en la presentació ella ens ha recordat que la teua obra està traduïda a altres llengües. En recorde algunes, com per exemple Poetry in the Balearic Islands, per exemple, i després també Paraula de poeta, Trient personal. És una pregunta també que pot ser molt tòpica, però realment tu trobes que quan traduïm traïm en algun punt? Perquè si tots hem fet alguna coseta de traducció quan hem estat estudiant, posteriorment després no ens hem enganxat ni a escriure poesia ni a traduir tan sovint, però veies que hi havia problemes de reflectir allò que, sí, que deia el poeta en aquest moment, en les altres
paraules. Quan traduïm, jo, o sigui, no traïm perquè no crec que hi hagi dolor, no? Quan traduïm, sacrifiquem. I traduir poesia és pràcticament és obligar-te a sacrificar coses. Tu, la poesia, tens el contingut, la poesia, tens la forma, i la poesia, tens també el to, que en parlàvem abans, no? Quan estàvem parlant d'en
Blake. I la musicalitat, això que has comentat, m'ha agradat molt, aquesta idea, com arreplegar totes les aliteracions i tot això.
Clar.
En valencià, de vegades, de l'anglès era fàcil relativament arreplegar-ho, però castellà perdies, per exemple.
Sí, sí, no, exacte, són coses que passen. I a partir d'ahí has de veure tu com a traductor o com a consumidor què és el que li demanes a una poesia d'una llengua que no pots dominar en original, no? Jo, per exemple, jo aposto pel contingut i per la musicalitat. I el tema de temes mètrics, generalment, és més fàcil de trampejar, i el que sí que sacrific de totes són les rimes quan n'hi ha. De fet, generalment, si veig una traducció i aquesta traducció està rimada, directament no me la quedo. No, perquè me fa sospitar immediatament. De fet, vam engegar un projecte fa un temps, que no va arribar enlloc, que era traduir poesia de l'Antero de Quental, un poeta portuguès del segle XIX, que era un sonetista fabulós. I jo tenia un amic que sí que controla el portuguès, jo no, i que sabia que jo el tema de la mètrica pues ho dominava perfectament. I pues vam quedar així, a veure fer l'experiment. Ell me passava les traduccions literals dels sonets i jo a partir d'ahir ho havia de reconvertir en sonets, també. 14 versos de casíl·labs i més o menys mirar que la musicalitat, si no era l'original d'Antero de Quental, com a mínim sí que en tingués alguna musicalitat nova. No? Uh-huh. I molt sovint el que em trobava el problema era que per les proximitats del portuguès i del català, per molt que intentava carregar-me una rima, era impossible. O sigui, me tocava derrimar els poemes. I no sempre era possible, o sigui, sobretot quan arribaves als tercets, doncs això, que ja són faves comptades les síl·labes que et queden, si en un moment donat vols fer un joc, o sigui, te trobes que la rima està en una paraula especialment llarga i és un concepte que no pots eludir, o sigui, que l'has de clavar, te trobaves amb aquests problemes, amb aquestes paradoxes, no? Sóc incapaç de no fer rimar aquest vers, no? Sabent que és això, després l'efecte i de que fa aquest poema rimat. Quina traducció de merda és esta, no?
De fet... A Joan Francesc Mil li va passar això a la traducció de la Divina Comèdia i ell diu que ell no ho va evitar, que quan li rimava i ho deixava córrer.
I tirava pel dret, però ja, però qui comira és el que comira. Ja, ja.
Molt bé. Bé, el teu darrer treball, el Tàlem, ha sigut guardonat amb el Premi Ciutat de Palma Joan Alcobert de Poesia, per la qual cosa naturalment et felicitem.
Gràcies.
Volia preguntar-te com definiries l'evolució de la teva poesia des del moment que vas començar a publicar, que crec que és la darreria de la dècada del 1990, fins a l'actualitat.
Home, vaig començar a publicar... Home, sí que n'hi ha moltes constants. El del rigor formal, per exemple, que parlava abans quan parlava d'en Bian Gómez, és una cosa que he mantingut sempre. Segurament perquè m'estimula, no? És quadrar els sudokus mètrics és una cosa que m'estimula moltíssim. I a part, que evidentment després d'això tens la gratificació de la musicalitat, no? De si jugues i saps jugar a fer decasíl·labs, a fer alexandrins, o després jugar-te-la amb tres metres una mica més complicats, com pot ser l'octosíl·lab. Si jugues per ahir, la musicalitat, el remat, te vendrà regalada. Després, evidentment, les temàtiques van canviant. Dels del poema és en gris, que era un típic desengany amorós, pràcticament adolescent, al No pas jo, per exemple, que és un llibre pràcticament de revolució armada, pues va un món. Sí que hi ha un altre costat, que és més o menys és el trànsit de l'anècdota a la categoria. De l'anècdota experiencial intentar vestir un missatge més categoritzat. Clar, ahir el que evoluciona és també la precisió, la cirurgia, en què fas aquest trànsit. I després també, evidentment, també referit al contingut, quines selecciones i quines deixes de seleccionar.
I en un món tan dominat pels mitjans audiovisuals, sector al qual, per cert, també et dediques, quin lloc creus que queda per a la paraula escrita i en concret per a la poesia?
Uf.
Difícil.
És difícil perquè ja quan no estava tan dominat, ja la poesia ja tenia problemes de subsistència seriosos. Ara que, evidentment... l'oferta de canals de televisió s'ha multiplicat, que internet és una macrorealitat que afecta absolutament a tot, pues el problema de la paraula escrita i sobretot de la poesia pues és més acuciant. Pronòstics són sempre complicats de fer-ne, però si mirem una mica l'evolució, jo crec que s'anirà encara tancant més, recloent més en cercles... diguem elitistes, parlant sempre de la poesia, la paraula escrita, jo crec que és una cosa a banda que ara tractarem. En circuits tancats d'això, de lectors molt, molt, molt concrets, però sobretot dels mateixos creadors.
Clar.
I com a molt amb discretes permeacions al món acadèmic. I punt, això la paraula escrita. De fet, jo crec que llibres de poesia se'n venen molt pocs, tot i que hi ha molta gent que acudeix a recitar els poètics. Això és una cosa que també s'ha de considerar. No? Mm. Després, el tema de la paraula escrita, més pensant en novel·les o més pensant fins i tot en premsa, amb el tema dels e-books i això, evidentment, tenen una oportunitat de reivindicar el que és l'essència de la paraula escrita, el que és l'essència del llibre, no? El tacte del llibre, l'olfacte del llibre, i anar buscant a veure aquelles coses que fan que et puguin fer preferir un llibre físic a un llibre electrònic. El dia que, per exemple, els llibreters electrònics puguin aconseguir que pugui estar dedicat un e-book per l'autor, segurament els llibres també tindran un problema, no? Els físics. Veuran perdut una de les poques parcel·les d'exclusivitat que els hi quedaven. Mm-hmm. Però de moment és això, les coses que sí que tenen els llibres físics, que no poden tenir els electrònics, que els vagin potenciant, perquè si no...
Estava ja preguntant-te per recitals i els mitjans audiovisuals i estaves comentant internet. Per exemple, aquests vídeos on estàs recitant, uh-huh, jo me'ls he vist dues o tres vegades perquè estava escoltant. Francament, això, si tu tens, per exemple, per a una classe, doncs hi veus allà que està l'escriptor, el poeta, està recitant els seus versos, com tu els interpretes, a més. Uh-huh. Perquè, clar, estàs mirant al públic. Això també és molt potenciaria molt el fet de poder mirar una àrea en la qual pot ser que la poesia no ha pensat tant. O sigui, tenir, no ho sé, si n'hi ha pàgines que puguen arreplegar els recitals o alguna cosa d'aquestes, estaria molt bé, perquè, clar, és un accés directe. Ja no és la poesia d'estàs tu, et mires el poema i punt. Sinó que ho veus també, ho pots escoltar, mirar i veus a qui ho fa. A mi m'han agradat molt els dos que he pogut aconseguir i veure.
Pues mira, ara que ho dius, no sé si n'hi ha pàgines o n'hi ha plataformes que alberguin recitals, que alberguin clips de
poetes. Perquè trenca tot el que t'esperes. A més, tens l'espai que està allí, tot el silenci, la gent que escolta, com aplaudis. És com una mena de concert, però és una poesia.
És una gran idea. I abans, els usos didàctics que se'n podrien fer.
Jo probablement pot ser que el pose també i el recomanem, perquè ara tenim per el dia del llibre, el grup de conversa, probablement agafaré el programa i el vídeo així amb tu. Perquè m'ha agradat molt, perquè clar, és... Sí, Amanda, bé, m'he votat la pregunta que volia també fer-te, però és un poquet el que diem sempre. La poesia et té a tu, tu tens la poesia, t'arriba, la inspiració, la musa... No, com Raimon diu que jo no tinc cançons, em tenen a mi elles les cançons, doncs...
No, jo crec que hi ha una mica de tot. També... Jo sóc un poeta més, diguem-ne, més cerebral, per dir-ho d'alguna manera, no? M'agrada pensar allò que vull escriure, m'agrada escriure idees, m'agrada escriure conceptes. Puc tenir una idea i estar treballant aquesta idea 2 mesos, no? I n'hi ha idees que les tinc clares i el poema està escrit en 5 minuts en la seva versió definitiva. Però també n'hi ha poemes dels altres, no? Hi ha poemes que et sobrevenen. Perquè tu deus ser doncs, un mer canal per on transita el poema i apareix. Jo me'n recordo una vegada un poema del poemari d'escortesia, el que tanca el poemari d'escortesia, crec. Jo tenia una novieta mallorquina i un dia va venir ella a visitar-me a València, jo la vaig acompanyar al port, agafar el barco de tornada a Palma, i en tornar jo per l'avinguda del port me vaig descobrir que estava recitant aquest poema, però vers a vers, i era un sonet blanc, o sigui que no era de dir 4 coses, estava dient els 14 versos amb les seves 10 síl·labes per vers, o sigui, i va ser arribar a casa completament flipat, ho vaig apuntar, sí, i així es va quedar, no? I sempre ho he dit, aquella sensació de no ser ningú, ¿vale? no intervenir absolutament en res, de ser un mer escriba de no ho sé, sí. Que era molt xulo, però era inquietant, ¿eh? Sí. Un mèdium, no ho sé.
La musa particular. La musa.
Bé, jo volia fer-te una pregunta un poc incòmoda. Venga. Com que els Imparables van afirmar que determinats autors del cànon català havien sigut sobrevalorats, tot allò del nyap il·legible, etc. Tu trobes que això mateix ocorre actualment amb autors del nostre moment, del nostre temps?
Sí.
I t'atreviries a dir noms?
Sí, realment és una pregunta incòmoda.
Toni roda i volta els imparables.
Sí. N'hi ha, escriptors sobrevalorats. Però també hem d'entendre que això és una necessitat de la indústria. Mm-hmm. Vale? I sobretot en llengües, diguem-ne, que tenen problemes i han de crear una mena de star system, no? I a vegades aquest star system doncs no es correspon tant de nom amb la qualitat literària. N'hi ha gent que, per exemple, poden tenir molta qualitat literària, però que no... Bueno, són coses que ja hem vist abans, no són un producte original, però és que el mateix te passa amb la música. Ja no només la poesia o la novel·la, te passa la música, te passa el cinema. I la sobrevaloració és algo al que aquell sobrevalorat n'és aliè. O sigui, la decisió és d'un altre.
No és ell qui promou que se'l sobrevalore, sinó...
Hem vist, quan estàvem preparant l'entrevista, no?, que algú el titllava de punyent, no? Mm-hmm. Aleshores, jo diria que l'entrevistador punyent de Pleiades és Toni.
Sí, no, no, sí, i tant. Després, si vols, m'ho fem una cerveseta. Una cerveseta en off.
Molt bé, molt bé.
Bé, després de la pregunta incòmoda, jo faré una més còmoda. M'he compensat. Ens agradaria que recomanares un parell de llibres, de poesia, clàssics o moderns, que al teu parer, qui no els hagi llegit, hauria de posar-se a llegir tan bon punt acaba el programa.
Uh-huh. A veure... Un llibre que ha de ser completament imprescindible en qualsevol biblioteca que vulgui tenir poesia catalana és la poesia completa de Joan Salvat Papasseit. I a banda, encara se troba fàcil, és una edició barata d'Ariel, no és que sigui molt xula, perquè és un color així en blau sanitari, entre blau verd...
Entre blau i verd.
Blau verd hospital, no? Sí. És una cosa... Per sort, el contingut és fabulós, el contingut és pràcticament de lo millor que s'ha escrit mai en poesia en català. I si no, també en Ariel està el poema de la Rosa dels Llavis, si no s'ha trobat les obres completes, doncs com a mínim l'últim llibre del Salvat és igualment... I aquí l'edició sí que és una mica més acurada i més xula, no? I vesteix molt més la biblioteca. I un altre llibre... podríem agafar... És que també és el primer que ha vingut al cap ara, no? D'en Vignoli. Podríem agafar el Tot és ara res o el Callat. Són llibres emblemàtics d'un autor que no ha estat tan sobrevalorat com deuria, no? Mm-hmm.
Així el vam llegir en la carrera. Sí. De Vignoli.
Ara està la poesia completa també de Alien Edició de Butxaca.
Correcte, sí, no, i ve de preu.
Sí.
Val, doncs, en aquests moments, quins projectes tens, Manel?
Pues bàsicament projectes audiovisuals.
Ah, sí?
Sí, no literaris.
Però ha de tornar, perquè és molt xulo això que està fent.
Projectes audiovisuals que...
Però algun de recital que et filmen estaria molt bé. Sí. A mi m'agradaria, no? És que ixa veu no té preu. O sigui, aquí...
Un rodolí. Ixa veu no té preu. Bueno, o una consigna de manifestació contra els retalls. No?
També.
No, doncs bàsicament audiovisuals, perquè en els temps que estan corrents, el que va davant, no? I el cabet a la faena, i a la faena. I clar, els poetes amb la seva poesia se poden guanyar la glòria, però no la vida. Vale. Jo, a mi me consola ben poc intuir que 20 anys després d'haver-me mort a Eivissa posaran un carrer amb el meu nom. Me consola, però poquíssim. Ja m'estim més intentar salvar els cigrons a casa ara o de bona, com bona me'n pugui, i si és per l'audiovisual, que no deixa de ser escriure, doncs millor que millor.
Ja saps allò que va escriure que Gabriel Aresti, no? Que en el futur algú diria jo vivo en Aresti, és la traducció al castellà, perquè ells ho escriuen en euskara, però jo he llegit la traducció al castellà, vivo en Aresti con la suegra, ja sabes, con la coja i tal. Som nom que dava associat a idees no gaire gratificants, així que potser no val la pena tant que et posen el nom en un carrer.
No, deixa'm córrer. Manel, ha estat una entrevista molt interessant, ens ha encantat i esperem que vulguis tornar per a parlar-nos del projecte audiovisual, que jo sí que sé un poquet de què va, però deixaré que ho conte ell. Però ara ens agradaria que ens llegires un poema perquè els nostres oients puguen gaudir del teu treball.
Pues vos llegiré un poema breu del Tàlem, d'aquests que parlava Debi, de despullar-se. Aquest poema ja està escrit quan
ja no
ha de retre comptes a ningú, però igualment no deixa d'estar accessible per mon pare i per ma mare, i ho va estar pels meus avis i això que veien. Es titula Aixopluc. El cos, llindar, frontera entre els averns. El cos, porti cobert per on reneixo víctima, per on deixo en calent l'instint de la revenja. El cos que m'emmordassa, el crit dels altres pànics. Brolla el teu sexe el doi de meduses que es fonen, l'urticant celebró de la felicitat.
Sense paraules.
Doncs sí.
Moltes gràcies, Manel.
De res.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I ara escoltem La mètrica perfecta, una cançó de l'últim disc de 121 decibels, un grup nascut a la ciutat de València el 2004, amb un estil indie nord-americà i pop-punk. Hola.
Cabells obscurs, busca el tacte, una nova llum sorgeix. Emmossegues els botons i t'aproximes, fas màgia amb les estrelles.
Estàs en Plèiades.
En la 102.5 de l'FM. En Plèiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules reflex i punyent, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Manel Marí i també amb el que hem escoltat. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
La poesia és un reflex de les emocions fetes paraules que viuen en la veu del poeta. Aquest poema desprèn un to especialment punyent, ja que l'autor s'hi submergeix en un ambient urbà marginal i decadent.
Quant al mot reflex, es refereix a una emoció, estat d'ànim o situació d'una persona o un grup de persones en què es deixa veure una altra cosa. Fixeu-vos que al final del mot reflex no s'afix cap E. A més, s'ha d'evitar usar el barbarisme reflejo, dit directament en castellà. Pel que fa al mot punyent, es refereix a la qualitat d'un fet que es considera punxant, agut o penetrant. També s'usa per a qualificar paraules o imatges que colpeixen, que fan una impressió forta, remarcable o sorprenent, com la poesia que ens ha recitat Manel Marí. Per acabar, cal remarcar que no hem d'usar el barbarisme punçant. I ja per acabar la secció i començar el mes de març, hem triat un refrany que Toni ara ens llegeix.
L'oli, el vi i l'amic, l'antic.
Aquest refrany recorda que el vi té té valor quan és antic, de la mateixa manera que les velles amistats poden considerar que són les verdaderes.
I a continuació escoltem Veritats, del grup Arròs Caldós, una peça del seu darrer àlbum anomenat Candela, un disc que els ha consolidat amb la incorporació de nous instruments que els han permès explorar estils musicals com el reggae.
Es que el sol salmeu llit. Plèiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
En Preguntant es va a Roma, continuem descobrint els tresors històrics, artístics i monumentals dels pobles de la comarca de l'Horta. I si en el programa anterior visitàrem el monestir de Santa Maria del Puig, avui no ens n'allunyem gaire, ja que és prop d'allí on es troba el monument a què va dedicada aquesta setmana la nostra sèrie Patrimoni de l'Horta. A què ens referim, Toni?
Ens referim a la cartoixa de Cristi del Puig. A uns 2 quilòmetres a l'est de l'important monestir mercedari de Santa Maria del Puig es troba un altre monestir també molt destacat, aquest de l'Hort de Cartoixà. Es tracta de la cartoixa de Nostra Senyora de la Cristi, situada també al terme del Puig. A la Cristi fou fundada la darreria del segle XVI al lloc on, fins aquell moment, hi havia l'alqueria de Mossèn Roig. El 1584, aquesta alqueria era propietat d'una rica dama de la ciutat de València, na Helena Roig, que en dictar testament aquell any disposà: «És ma voluntat que sobre dit llegat de l'alqueria, que direm per nom Nostra Senyora de la Cristi, sia fundat monestir, que s'alabe lo nom de Nostre Senyor Déu per a tots los temps». Per manca de recursos econòmics, les obres del nou monestir tardaren a iniciar-se. Els anys 1619 i 1620 es planificà un complex basat en la cartoixa aragonesa d'Aula Dei, i el 1621 se'n començà la construcció, que es prolongà fins a la darreria d'aquell segle. La de la Cristi arribà a ser una de les cartoixes més belles i importants de l'est peninsular. Al segle XIX, però, la desamortització decretada pel govern espanyol suposà que els monjos en foren expulsats i els edificis i les terres de la cartoixa passaren a mans de particulars. A poc, el complex monacal anà degradant-se i ha arribat als nostres dies en estat de ruïna parcial. Tanmateix, no és poc el que se n'ha pogut conservar i a partir del 1999 es començà a restaurar, després que el 1996 la Generalitat Valenciana declarara Ara Christi bé d'interès cultural. Actualment, l'antic monestir segueix en mans privades, dedicat a l'hostaleria, i, lamentablement, això restringeix les possibilitats de visitar-lo. Del que no hi ha dubte és que Ara Christi es mereix una visita. Per un camí vorejat d'oliveres, que antigament ho fou de xiprers, accedim a la sòbria i bonica porteria, travessada la qual ens trobem en un esplèndid pati al qual donen els principals edificis del complex: el refectori dels monjos a l'esquerra, l'església al mig i la cel·la del prior, que avui allotja un hotel, a la dreta. Dos petits claustres, el claustret de ponent i el de llevant, se situen als dos costats de l'església, mentre que darrere l'absis d'aquesta s'ubica el claustre major, envoltat de les cel·les monacals. Avui, tant el claustre major com les cel·les es conserven només parcialment. Tot el conjunt està envoltat per una gran muralla. Del complex monacal de la Cristi, edificat en un estil de transició entre el renaixement manierista herrerià i el barroc primerenc, cal destacar la bellesa, tant per fora com per dins, de la cúpula de l'església, decorada a l'exterior amb peces de ceràmica blava, blanca i daurada, i a l'interior amb uns magnífics esgrafiats que combinen també el blau, el blanc i el roig. També cal destacar l'austera elegància dels tres claustres, amb el seu ritme clàssic d'arcades entre llindes, separades entre si per pilastres.
I la pregunta d'aquesta setmana és...
El nom complet de la cartoixa del Puig és, com hem vist, cartoixa de Nostra Senyora d'Ara Christi. Ara bé, ens sabríeu dir què vol dir el nom d'Ara Christi?
Repetim la pregunta, pareu atenció.
Ens sabríeu dir què vol dir el nom d'Ara Christi?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem quin era el material que estava fet a la imatge coneguda com la Mare de Déu del Puig. I la resposta correcta ens la dona Toni.
La imatge de la Mare de Déu del Puig, que Jaume I, segons fonts medievals, declarà patrona del Regne de València i que el catolicisme ha venerat durant segles com a patrona de tots els valencians, és una placa de marbre en mig relleu i amb policromia. L'origen n'és incert. La llegenda devota afirma que la trobà Sant Pere Nolasc, el fundador de l'Orde de la Mercè, quan es trobava al Puig acompanyant les tropes de Jaume I. Segons aquesta tradició, una reguera d'estrelles assenyalà al sant el lloc on es trobava amagada la imatge, sota una campana. Modernament s'ha considerat que la imatge era com l'església que l'allotja, és a dir, l'església del monestir de Santa Maria del Puig, obra del segle XIV. Alguns, però, n'endarrereixen la data fins al segle VII, és a dir, fins abans de la invasió musulmana.
I aquesta setmana, la persona guanyadora és Maria Serrano Alsina. Maria, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. En la secció de notícies de l'APNL us volem anunciar la tornada del cinema en valencià. La Universitat Politècnica promou noves pel·lícules del cinema en valencià cada dijous a les 8 de la vesprada al Cine Aqua de València, amb les últimes pel·lícules subtitulades o parlades en la nostra llengua, en versió original o doblada, de tots els gèneres. Del 8 al 29 de març podreu veure les pel·lícules següents: El Talp, el dia 8, La Conspiració, el dia 15, La Dona de Negre, el dia 22 i Un Déu Salvatge, el dia 29. El preu de les entrades és de 3 euros amb el carnet universitari de la universitat de València i la Politècnica. Aquest preu també s'aplicarà a un acompanyant per carnet. Per al públic en general, el preu reduït és de 5 euros. Tota la informació la podeu consultar a la pàgina de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, www.upd.es/APNL. A més, també ho podeu consultar a través del Facebook www.cinemaenvalencià.com. I una notícia molt important per a nosaltres també, que és que Pleiades ja té blog. Ens podreu trobar en l'adreça pleiadesupd.blogspot.com. Ho repetim, pleiadesupd.blogspot.com. En el nostre blog podeu trobar el text de cada setmana de la secció Preguntantes va Roma. Ara mateix estem en la secció de Patrimoni de l'Horta. És un text que trobareu acompanyat de fotos dels llocs de què parlem en cada cas i dels horaris en què podeu visitar-los. També ens hi podeu deixar comentaris. Us hi esperem. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres volem acomiadar-nos amb aquests versos del poema Haiku primari del nostre convidat Manel Marí. T'esper un dia a l'altra part del mar. T'esper al fons.